Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, ja heu sentit les notícies de la una. Han començat amb aquesta fallida del Silicon Valley Bank. No afectarà directament clients d'aquí, però és evident que comença un problema greu de reputació de la marca Silicon Valley, que s'afegeix també als acomiadaments massius a les grans tecnològiques. Per tant, encetem en tecnologia una nova etapa. Bé, nit de premis ahir, amb una alfombra lila, i amb, diríem que han passat diverses alfombres, la lila, la taronja, la de xampany, color xampany, a la nit dels Oscars. Per tant, tothom està buscant, o no, perquè és la consulta de dos quarts, aquests looks, els looks de la catifa, diríem, xampany o cava, com diríem nosaltres, que hi ha hagut en aquesta nit dels Oscars. Bé, avui parlarem dels Oscars, perquè continuen també festivals, farem cròniques, veurem quins són els impactes digitals d'aquesta nit, però també anirem cap a Màlaga, on allà hi ha la nostra col·laboradora audiovisual i experta en televisió, la Mariola Cubells, perquè està seguint el Festival de Màlaga. Cubells ha vist una pel·lícula catalana que l'ha fascinada i en vol parlar. Va, saludem abans el chatbot del pop-up. Què farem fins les dues? Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui és dia de prescripció. El dilluns fem el racó del podcast. Recordeu que si teniu un podcast en català, el podeu presentar als Premis Sonor fins a finals de març. Aneu a sonor.cat. Després de la consulta de dos quarts parlarem de salut mental. Fem psicoxarxa amb la Sònia Cervantes. T'ajudarem a verificar els missatges que hi ha sobre això a les xarxes amb Jordi Mitjà, infermer de l'àrea de salut mental de Sant Joan de Déu.
Doncs ja ho veieu, molt interessant. Hi ha problemes de salut mental, però ara també hi ha més gent del compte que s'aboca a fer continguts no verificats. Avui t'ajudarem a verificar-los. Anem per feina.
Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up, amb la Mariola, estem a la guàrdia, res no se'ns escapa. El pop-up, gent actualitzada. El pop-up.
మొలోన పోట్ల చిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దుక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 కూర నాటు 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 పచ్చి మిరప
Ja has ballat el Natu Natu? Doncs si encara no l'has ballat, el ballaràs els pròxims temps. És la cançó viral del dia i diria de les últimes setmanes. Ha guanyat l'Òscar a la millor cançó, passant per davant d'altres candidates com Lady Gaga o Rihanna. Abans d'aconseguir l'estatueta, la coreografia del Natu Natu ja s'havia fet viral a TikTok, la cançó en llengua telugu de la pel·lícula índia RRR. Vam, atreviré a dir els autors d'aquesta cançó Natu Natu del 2021: Raul Sibliguni, Kala Bairava, M.M. Keravani. Ha estat un dels impactes d'aquesta nit dels Oscars perquè han fet una coreografia en directe a la cerimònia. Però anem a veure quins són els altres impactes virals de les xarxes. Molt hindú avui, no, Sílvia Creus?
Doncs sí, perquè, com deies, el volum de conversa a xarxes en aquesta edició hi ha contribuït l'activitat de tuiters indis, arran, sobretot, d'aquest primer Oscar a una cançó índia que ho aconsegueix. Aquesta cançó que, com explicaves, s'ha fet viral al món gràcies a la seva coreografia i a TikTok, i que YouTube té més de 126 milions de visualitzacions. I Lady Gaga, una de les que va perdre davant d'aquesta cançó, es va treure gales i maquillatge per interpretar la seva Hold My Hand en un to molt intimista. Molt viral aquest moment en què canta, i molt viral també el moment en què Lady Gaga ajuda a aixecar-se a un fotògraf que s'ha fumut de lloros. Pull me close
L'energia de Bollywood d'una banda va ser un dels impactes virals, el que s'està comentant més a xarxes, però també aquesta meravellosa actuació així minimalista de la Lady Gaga. Els Oscars, evidentment, acaparen el mapa de tendències a les xarxes socials.
Sí, amb etiquetes com Oscar, Oscars o Oscars 95, perquè ha estat l'edició 95 d'aquests premis que hem seguit amb l'etiqueta Oscars Cat Ràdio i des dels comptes de La Finestra Indiscreta i el d'un elegantíssim Francesc Garriga.
Sí, molt bé, amb l'esmoquin.
Sí, hem de dir també que és gairebé unànime a les referències als Oscar, al trending topic, però es disputen el protagonisme amb l'intens Atlètic Barça, el cas Negreira i la revelació de l'exàrbitre Iturralde González, que ha explicat que Florentino Pérez el va voler ficar en una habitació per dir-li que només demanava que li xiulessin al Madrid igual que al Barça i que al principi es va pensar que feia broma.
Va, noms destacats, noms propis concrets destacats al trending topic.
Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Rihanna, Whale, Jimmy Kimmel, el nom del presentador de l'esdeveniment que en acabar tota la gala va inaugurar amb un 1 el marcador de nombre d'emissions dels Oscars sense incidents, en al·lusió al cop de puny de Will Smith a Chris Rock l'any passat. Altres moments virals, doncs, la cara de pomes agres d'Angela Bassett quan sona el nom de Jamie Lee Curtis com a guanyadora de l'Oscar a la millor actriu de repartiment, o la cara d'incomoditat de l'activista Malala Yousafzai davant les brometes del presentador.
Bé, l'activitat del cinema i de les sèries no s'atura. A Màlaga ha començat el Festival de Màlaga i allà hi és ella. Engeguem la tele.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Mariola, hola, com estàs? Mariola Cubells, hola. Connectem amb el Festival de Màlaga, que de fet ja s'han pogut veure algunes pel·lícules. Hola, Mariola. Ai, mira, poder dir moltes vegades hola, Mariola. Això està bé, no? Que mai ho puc dir jo mateixa, i ara ho dic. Doncs bé, de fet, la Mariola Cubells volíem també fer una mica de termòmetre i saber, doncs, què és el que opina d'aquesta nit d'Oscars. Jo crec que cada vegada més els Oscars es miren a través de les xarxes socials. És a dir, hi ha gent que està desperta tota la matinada, tota la nit, però, en canvi, doncs, hi ha gent que el que fa és seguiment a les xarxes socials. Aquests són els, doncs, això, una mica els impactes. I mentre esperem aquesta connexió, no sé si estem connectats a Màlaga, no? Doncs mira, aprofitarem perquè tenia ganes de... Mira, no sé si les últimes setmanes vosaltres heu estat pendents a Twitter i hi ha hagut una mena de solució tecnològica en què en una casella posaves el teu compte de Twitter i et deia de quina manera piulaves o quina era la teva manera de fer en aquesta xarxa social. Hem localitzat el seu programador, el programador d'aquesta eina tecnològica, el Jordi, i l'hem pogut entrevistar i és una mica una masterclass del que suposa la intel·ligència artificial i el xat GPT actualment en aquest tipus de solucions. Avui coneixerem un programador que s'ha fet viral les últimes setmanes per una mena de joc que ha fet amb la IA del xat GPT. Es tractava d'una cosa molt simple, posar el teu nom de compte a Twitter i et definia la teva activitat i la manera de piular a la plataforma. Ho clavava bastant, la veritat. Parlo en passat perquè hi ha hagut canvis. L'èxit li suposava molts diners, però gràcies a Abreviame descobrim un enginyer que vol fer coses útils i d'impacte per la societat, també perquè entengueu les possibilitats que té aquesta IA en programació i codi. Aprofitem per conèixer, doncs, en Jordi Martí, que tot i dir-se Jordi Martí, és de Bilbao. Hola, Jordi, com estàs?
Hola, Mariola, muy bien, muchas gracias.
Claro, tienes un nombre muy catalán. ¿Por qué?
Bueno, mi padre es catalán. Todo el mundo me pregunta, ¿eh? En plan, ¿pero no hablas catalán? Y yo, pues no. Bueno, lo entiendo un poquitín, pero una mica, pero no més.
Vale, doncs expliquem una mica què ha passat amb tot plegat.
Hay mucha gente que me pregunta, ¿pero cómo lo cierras si para una cosa viral que te sale, no? Y yo, bueno, cuando lo lanzo, desde el primer momento, no busco hacer algo económicamente rentable o que me pueda enriquecer con eso, ¿no? Lo busco más con una idea de explorar las posibilidades que tiene y si esta cosa que hago pues llama la atención, ¿no? Entonces, cuando veo que ya que eso ocurre y a día de hoy la IA es cara o el uso de ChatGPT en este caso es caro, pues ya sabía que no iba a durar mucho. Entonces, cuando veo que empiezan a crecer las visitas, pues veo la forma de poder soportarlo durante al menos un tiempo, pero cuando ya veo que eso no tiene mucho más sentido, pues sí, en un momento dado determinó, pues han decidido cerrarlo, pues intentando además cerrarlo, pero que siga, pues no sé si inspirando o por lo menos de utilidad para otras personas.
Deixes el codi obert per si algun altre programador, programadora, ho pot fer servir, ¿no?
Sí, a mí sí me gustaría ver, por ejemplo, cómo otras personas pues cogen el código de Abreviame y hacen más Abreviames, ¿no? Eso para mí sería guay, e incluso, ¿por qué no ver cómo otras personas lo utilizan y sí que consiguen hacer rentable una cosa que desde mi objetivo inicial no era hacerlo rentable, o lo utilizan para otros casos de uso?
O sea, cada vez que una persona utilizaba tu solución, esto te suponía dinero, ¿no? Debías pensar, sí. ¡Ay, que no se haga más viral!, ¿no? O sea...
Sí, exactamente, costaba 0,5 centavos de dólar, ¿vale? 0,5, 0,6 centavos de dólar cada vez que alguien ponía un nombre de usuario y le daba a resumir. Parece costes no muy altos, ¿no? Pero cuando ya pues llegas a los 200.000 perfiles o así, pues te has gastado 1.000 euros o 1.000 dólares. La aplicación lleva hecha desde enero. Lo que pasa que GPT antes era más caro. Hace dos semanas lanzaron ChatGPT, que era una versión actualizada de GPT, que era, los costes eran 10 veces más baratos. Es decir, cuando lo que ahora me costaba 0,6 centavos, antes me costaba 6 centavos de dólares. Entonces, claro, o sea, yo me acuerdo que una tarde lo tenía hecho, pero no me hice unas pruebas en Twitter y tal, y ya ahí vi un poco, afiné los costes, veía lo que me costaba, etcétera, pero la web no la había expuesto nunca. Y un día, una tarde-noche, veo a alguien que ejecuta su perfil en un motor parecido, pero no es igual, que era en you.com, que la gente se acostumbraba a meter sus nombres y a ver si la IA le reconocía, ¿no? Y le digo, prueba con esta. Y ahí sí que le pongo la web, abrevia.me. Y es la única vez que creo que doy por Twitter eso, ¿no? Y eso ocurrió hace un mes. Y entonces yo me voy a la cama y al día siguiente de repente me llega un aviso de OpenAI diciendo, has superado tu límite de $60. Me avisó y yo, ostras, ¿qué ha pasado? Y entonces sí que entro y miro que bastante gente, ¿no? Bueno, bastante gente, teniendo en cuenta que eran 0,6, pues en una noche 1.000 personas, ¿no?, hicieron la prueba. Y entonces yo ahí sí que veo que digo, ostras, pues esto sí que me parece que para una mención que hago, que lo haya usado gente, ¿no?, pues es más de lo que esperaba. Cuando reducen los costes y adapto el motor para el nuevo sistema con costes más baratos, sí que es verdad que a una persona divulgadora, que es 12SV, Carlos Santana, que hace divulgación de temas de IA, pues le menciono, él lo prueba y dice, uy, pues sí que es chulo esto y cuidado que tiene carne de, claro, de ser viral.
Y ya se dispara.
Y a partir de ahí, a partir de ahí pues se dispara.
Jordi, ¿com li explicaries a algú que no en té ni idea de programació això que has fet?
Lo que he hecho es, cuando la gente utiliza Twitter, ¿no?, va escribiendo ahí sus tweets, y este sistema lo que hace es recoger los últimos 70 tweets de una persona, ¿no? Entonces tú pones tu usuario, entonces recoge los 70 últimos tweets de ese usuario y es capaz de resumir la imagen que proyecta esta persona en base a los tweets, ¿vale? Entonces, pues dice cosas como, pues esta persona utiliza emojis, esta persona utiliza un lenguaje casual, esta persona habla de estos temas, esta persona es sarcástica o utiliza el humor o retuitea mucho, ¿no? Entonces dice ese tipo de cosas. Y en su día sí que lo hizo un poco como para concienciarnos un poco de la imagen que... Quedamos sí. a través de los...
Pero lo clava mucho realmente, ¿eh? O sea, yo me he quedado muy sorprendida.
Tienes dos corrientes de personas que opinan sobre Abreviame, los que dicen como tú y las personas que dicen que es un poco el efecto horóscopo.
Per fer això, has utilitzat la programació, el codi de ChatGPT, però també el codi de Twitter. Y sembla que té alguns entrebancs, ¿no?, el codi de Twitter.
Sí, bueno, es una de las razones por las que al final también decido cerrar, que no solo por el coste, también es porque el sistema no era muy fiable, ¿vale? Falla una de cada X peticiones, fallaba. Y eso pues podía generar frustración a las personas que lo usaban y a mí tampoco me apetecía estar diciendo, hola, soy Jordi, hago esto, y que una de cada X personas me dijera, pues es una mierda porque me falla, ¿no? Entonces, en el fondo, también hay parte de eso por lo que decido no cerrar, porque necesito invertir bastante tiempo para arreglar ese tipo de temas, no es mi prioridad en este momento. Entonces, ¿por qué falla? Porque efectivamente la API de Twitter tiene un límite de cantidad de veces que la puedes usar. Entonces, para el caso de uso en el que está diseñada, que es un sistema pueda ver los tweets de forma anónima de cualquier persona, tiene un límite bastante pequeño, de unas 1.500 peticiones cada 15 minutos. Vale, entonces, si hacía 1.501 peticiones, a partir de ahí, durante 15 minutos, el sistema no permitía, claro, buscar los tweets. Vale, entonces, para resolverlo, lo que habría que hacer es encontrar otros casos de uso. Pues, por ejemplo, que en vez de rastrear anónimamente los tweets, pues que la persona se tuviera que loguear en la plataforma de Twitter para solo poder escanear su perfil. Para mí el mensaje que quiero transmitir o que aprovecho para transmitir ahora que Abreviame se ha hecho se ha hecho viral, es que estas tecnologías como GPT, las inteligencias generativas, por ejemplo, Midjourney, que también te crea imágenes y demás, ¿no?, nos permiten a las personas que desarrollamos hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer o que era complicadísimo hacer, ¿no?
Jordi Martí, creador, desenvolupador d'aquesta mena de joc viral fet amb IA, que és a Brickyme. ¿Tú cómo ves el nuestro futuro con la IA? ¿Ya también riscos?
Mira, el otro día justo hablaba con este, con Carlos Santana, le hice una pregunta y es, estamos cerca de Skynet, ¿no? Este robot de Terminator que al final provoca el apocalipsis en la película de Terminator, ¿no? Hombre, esta persona me decía, si entiendes Skynet como una inteligencia que tiene conciencia, pues estamos muy lejos de eso, ¿no? Alguien que, o sea, que se genere una inteligencia que realmente quiere exterminar a la humanidad, pues estamos lejos de eso. La inteligencia esta de que procesa lenguaje tipo GPT que tenemos a día de hoy es capaz de entender, entre comillas, al ser humano y hacer acciones en torno a eso. Entonces, si la conectamos con internet o le permitimos hacer cosas como, pues, cómprame un vuelo y que esta herramienta sea capaz de comprar vuelo, pues eso para mí ese es el siguiente gran cambio de lo que tenemos a día de hoy. I jo crec que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Per tant, si ara algú no havia provat encara aquest Abreviame, ho pot fer a través del web, no? Abrevia, amb dos Bs altes, abrevia.me.
Tú puedes seguir accediendo a abrevia.me. Si eres una de las 500 personas afortunadas que cada día pueden poner el nombre, pues podrás, ¿vale? Hay un contador que las primeras 500 personas que entran pueden hacer uso del servicio de forma gratuita, ¿vale? Y eso, pues como tiene un coste de entre $3 al día, pues tampoco me importaba mantenerlo, ¿no? A cambio de que pudiera funcionar. Y luego puedes tú manualmente, aunque esto para usuarios básicos pues igual no es fácil, pero tú puedes ir a, y están las instrucciones en la web, tú puedes ir al site de OpenAI, sacarte unas claves de desarrollo, que es simplemente registrarte y darle a un botón en un sitio y coger esa clave y ponerla en mi sitio, ¿vale? En el de Abreviame. Y entonces, con esa clave, en vez de usar mi sistema de OpenAI, usará el tuyo y, por lo tanto, también podrás sacar el... utilizarlo. Y no te cuesta a ti, pues porque ahora OpenAI tiene un tema de que si te das de alta, pues te da los primeros $5 gratuitos o algo así.
Molt bé, hem trobat avui un programador enginyer i, a més a més, divulgador. Eres un gran divulgador, ¿eh? Això sí.
A mí me encanta la transparencia y esto que acabo de hacer, explicar el proceso, a mí me apasiona, ¿no? Y si veis mi Twitter, que es HitorTV, veréis que mientras iba ocurriendo esto lo iba contando en tiempo real y en plan como, oye, pues estoy teniendo un montón de visitas, las visitas se están disparando. De hecho, también querría agradecer el soporte de Manfred, que es una empresa, cuando ya el domingo empezó a dispararse los precios, ya veía que que cada día que lo mantenía me costaba más de $200, busqué una empresa que me cubriera esos costes. Me dijeron que sí, que a cambio de poner una mención, me lo cobran. Y a partir de entonces he podido dormir tranquilamente.
Claro que sí, pues sí, mira, Manfred, gracias, porque hemos jugueteado con eso. A veces estamos en la red, vemos algo así un poco gracioso, lo hacemos y no nos imaginamos que hay todo eso que hemos contado detrás. Por tanto, Jordi Martí, muchísimas gracias por atendernos y explicarlo tan bien. Y bueno, ha sido un poco una clase magistral de muchísimas cosas, de cómo funciona esta IA que nos está sorprendiendo y que tenemos que bajar un poco la fascinación también, ¿no? Porque estamos un poco idos, ¿no?, con eso también.
Bueno, pero yo repito, como nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos,
claro,
pues aprovechemos el hype, por pues lo menos
vale,
unos días más.
Dentro del hype. Gracias, Jordi, una abrazada.
Muchas gracias a vosotros.
Adeu. Doncs a mi sí que em fascina, no?, perquè això de la intel·ligència artificial cada vegada doncs ens permet fer més coses i els programadors estan realment fascinats provant un munt de creativitat, provant coses, hi ha eines que els hi funcionen, com és el cas del Jordi Martí, ell és de Bilbao, el seu pare és català, per això aquest nom, però la veritat és que li està costant molts diners, o sigui, cada vegada que nosaltres entrem a abrevia.me i posem el nostre compte de Twitter perquè ens digui aquesta IA alguna cosa, doncs li està suposant diners i per això ho ha hagut de tancar. Ja havia pagat $1,100. Sort que, com sentiu, havia trobat un patrocini. No sé si igual de fascinada, de fet està sorpresa, sempre em fa preguntes la Mariola Cubells al voltant de la intel·ligència artificial, però ella avui és al Festival de Màlaga. Va, intentem-ho, a veure si la podem parlar amb ella. Hola, Mariola.
Hola, que no, m'he quedat parlant a soles, abans.
Clar, has quedat una mica així. Mira, sort que havíem fet d'aquesta entrevista que era molt interessant i també la volíem posar.
I tant.
Escolta, no sé si res, molt ràpid, amb què t'has quedat a la nit dels Oscars? Tu creus que cada vegada hi ha més gent que segueix la nit dels Oscars després amb les xarxes socials?
Jo diria que sí. Mira, jo vaig a confessar-te, jo la mire cada any, sempre, i enguany em vaig dormir, va arribar un moment cap a les 3 del matí que em vaig dormir, però després m'he despertat i ho he vist tot a xarxes. He de dir-vos que tot mal, per a mi tot mal. La
sí?
Peli, sí, per a mi tot mal en el sentit de que cap apostes, excepte el guió adaptat de Elles Hablan, la resta de premis no, en fi, no m'agraden, és a dir, ni mal. A mi la peli esta, jo he de dir-vos, la que ha guanyat, que la vaig veure primer mitja hora i després la vaig acabar de veure a estonetes, de que no em va agradar, és a dir, jo la tenia en un link i la vaig acabar de veure, tampoc m'agrada tampoc la cançó que ha guanyat, que la que l'heu posat estaria en la meva playlist, també vos ho dic, això. La ballena no em va agradar, em pareix que premiar a Brendan Fraser és com, bueno, lo que s'esperava. I, bueno, el que més m'ha sobtat és que, bueno, està bé, no?, que el presentador hagi fet allò del primer Oscar sense incidents, no? Però no seria el meu palmarès favorit, he de dir-vos,
eh? Home, jo he tingut moltes ganes, després d'escoltar a Mara a l'última hora del matí de Catalunya Ràdio, que sortíem pel carrer preguntant si la gent havia vist aquesta pel·lícula guanyadora, i sí, la majoria de gent no l'ha vist, però jo he vist que té punts de surrealisme, i clar, serà el moment de parlar dels multiversos i de la quàntica al pop-up, o sigui, això ho haurem de fer.
Sí, clar, no, i podem analitzar-la, la pel·li i tal, que no negue la seva... En fi,
És molt estranya, no, per això?
Sí, la seva originalitat, no? Però jo no em vaig enganxar, em va aparèixer, a més, que tota l'estona estava intentant com sorprendre'm, però massa alambicadament, no sé, no és la meva... I, de fet, jo no pensava que anava a guanyar.
Clar, a mi... Anava a guanyar 7 de 11, és que és moltíssim,
és que és,
no?
És increïble, això.
Sí.
I després, clar, o sea, Tar, no?, Kate Blanche, que a mi la peli també tinc molts peros, cap a la peli, però ella no, ella està incontestable, no? I jo, la veritat és que la millor actriu d'esta peli a mi no. Però bueno.
Doncs bueno, però omplirà cinemes o omplirà plataformes.
Hombre,
perquè es pot les plataformes.
Exacte.
Tota la vegada, a tot arreu, és el títol d'aquesta pel·lícula que comentem, la gran, exacte, guanyadora de la nit dels Oscars. Però tu estàs fascinada amb una pel·lícula
amb
que s'ha pogut veure al Festival de Màlaga, catalana, i podien dir intimista? O quina,
sí,
és?
Sí, a més, mira, és que ella és Elena Trapé, que sabeu que era la directora que va fer Les distàncies, que de fet va guanyar així a Màlaga el 2008 com a millor peli, millor actriu i millor guió, crec que era, no recordo, no, millor direcció, millor pel·lícula i actriu amb Alexandra Jiménez, no sé si vos en recordeu,
sí,
de la peli estava molt bé. I esta es diu Els Encantats, jo la vaig anar a veure ahir a la estrena i m'ha sobtat moltíssim, per a bé, està la Laia Costa de protagonista amb el Daniel Pérez Prada i Pep Cruz i l'Aina Clotet també, i està rodada a un lloc que jo no coneixia, vosaltres segur que sí, que està al Pirineu Català,
a la Vall Fosca,
a la,
no?,
Vall Fosca,
sí,
a Lleida, sí, a un poble que es diu Antist. És un poble molt petit, que sembla que existís i que, bueno, que existís, clar que existís, però que viuen 10 persones només, no?
Clar. Ara no vull equivocar, però crec que a la Vall Fosca és on es va gravar Gran Nord, no? Una sèrie de TV3 que va tenir força èxit, crec que és a la mateixa zona també.
Esta peli, a més, està feta també per TV3. I em va encantar, Mariola, encantar.
Els Encantats em va encantar, molt bé.
Sí. I, a més, crec que va ser algo que va cridar l'atenció, perquè, a més, és una peli en català, estava subtitulada i...
O sigui, era versió original en català i subtitulada en castellà, no?
Exactament, no? I la gent la va aplaudir moltíssim, la va rebre... amb una, no sé, jo vaig tindre la sensació de que tot el món la gaudia de la mateixa manera, no? Perquè és una peli que parla de coses molt senzilles en principi, amb este to intimista que també va tenir la directora a Les distàncies, però són temes molt senzills en principi, rodats d'una manera molt senzilla també, però que quan, conforme te ho va contant, tu dius, això m'interpel·la, m'està parlant a mi, jo també he viscut això, no? Llavors, que estiga feta en esos entornos naturales, té una dirección de foto fantástica, también es de ver es que el lloc convida a que la cosa isca bé, y yo la recomano moltíssim. Creo que a més será la típica película estes chicotetes, no tan chicoteta, que tindrà recorregut a festivals, a premis, saps? Vull dir...
Home, ens estem especialitzant, no?, el cinema català en fer cinema de zones de Catalunya, sí. Posar-les en valor, està molt bé, això.
Doncs sí, no, hi ha més pel·lis d'este tipus sense alarde, saps? Vull dir, tipo Alcarràs, este tipus de pel·lícules.
Mariola, deixem-ho aquí. El dilluns que ve parlem d'Eufòria. Dir que ho vaig mirar pel canal de Twitch amb els comentaris sempre espontanis de Nadine Romero. Us ho recomano, val molt la pena. Sí. Veure la gala a través de Twitch i no a través de la televisió convencional, perquè anava avançat respecte a la tele. Jo crec que és la primera vegada a la història que això passa a Twitch, que es veu primer a Twitch que no pas a la tele, i normalment van endarrerits. I sapigueu que hi ha directes a Twitch dilluns, dimecres i divendres, doncs hi podeu anar seguint també a això. Bé, mira, des de Màlaga et proposem a tu i a tots els que escolteu un podcast. Els dilluns fem el racó del podcast. N'hi ha tants que hem d'obrir prescripció. Gent que ens recomana podcast interessants. I si tu en fas un en català, recorda que fins a finals de març el pots presentar als Premis Sonor. Tens tota la informació a sonor.cat. De fet, la recomanació d'avui va guanyar en la primera edició. Mariola Cubells, adéu-siau.
Adéu, guapa, adéu.
Som-hi.
El pop-up, el racó del podcast.
I un poc de foc d'aquell que ja està bé. I entre els extraterrestres i boques obertes ens enamorem.
Hola, sóc la Marta, periodista, redactora del Pop-Up. Us recomano un podcast que es va fer entre el febrer del 2020 i el gener del 2021 aproximadament, i que explica, o millor dit, demostra el canvi de veu que experimenta Marc Llinàs al començar a hormonar-se amb testosterona per transitar cap a home. En cada capítol va demostrant aquest canvi de veu que viu, i també va reflexionant, doncs, sobre el moment que està experimentant. El podeu sentir tant a Spotify com a Primavera Sound, i trobo que és molt interessant.
Quan vaig començar tot això, jo tenia moltes pors i dubtes. I una de les coses que més por me feia d'hormonar-me és ser vulnerable si en algun moment donat havia d'estar en mans d'una altra persona. Per exemple, imaginem que ja han passat uns anys, vale, i que jo ja tenc un passing de l'hòstia, i és diumenge, i he sortit d'excursió en bici per una carretereta supermona a celebrar que demà m'entreguen un Ondas per la meva última sèrie, per exemple. De sobte caic, vale, amb una pedra mal col·locada del camí, i me la pec. Me pec una llet que me deixa inconscient en terra. I al cap d'una estona, un matrimoni passa per allà en cotxe i me veu desengrant-me a l'asfalt, i s'aturen a mirar molt assustats, telefonen tot d'una 061, i vaja, que se'ls ha quedat un diumenge de merda i desitjarien no haver sortit a casa seva. Però bé, quan els sanitaris arriben, comencen a mirar-me, i si responc a algun estímul o el que sigui, però jo estic inconscient, perdut. M'han de dur a urgències a l'hospital, és greu, tinc sang a la camiseta i la tallen per poder veure la ferida, però algo no quadra. Hi ha pits. El sanitari s'aixeca indignat, el matrimoni s'acosta a mirar, de sobte diumenge s'ha tornat a posar interessant, i sense dir paraula, simplement no diuen res, tothom simplement decideix pirar d'allà i fingir que no ha vist res. I jo he tingut la mala sort de ser atès per votants de Vox, i demà no aniré a cercar el meu Ondas perquè m'hauré mort. Moraleja, sa ultradreta mata. I també que sa vida li has de donar temps per poder comprovar que ses ports normalment, pues, són només això, ports, no realitats.
Mòbil, cartera, claus, podcast de Marc Llinàs fet per Ràdio Primavera Sound. 12 episodis que narren el trànsit cap a home del seu protagonista. Es pot escoltar a Ràdio Primavera Sound i a les principals plataformes com Spotify o iVox. Premi Sonor 2022, el millor podcast de narrativa de no ficció.
I entre els extraterrestres i boques obertes ens enamorem. I entre els extraterrestres i boques obertes ens enamorem. Valeu!
aquesta melodia moderna.
De tots els colors, per tots els gustos. Busques els looks dels Oscars a les xarxes socials? Aquesta és la consulta que ho estem fent avui. Jo diria que hi ha molt mentider i molta mentidera a la consulta d'avui. Busques els looks dels Oscars a les xarxes socials? Els mires? Va, 93-201-7474. Dos minuts i us escoltem.
Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. Amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Mira si busques els looks dels Oscars a les xarxes socials. Va, Sílvia, creus que la gent diu que no en general, però nosaltres tenim una teoria, no?
Sí, és una teoria estranya, perquè semblaria allò que en diuen ple i culpable, que per mi no existeix, perquè una cosa que facis per ple mai te n'has de sentir culpable.
Totalment.
El cas és que és anònima, o sigui que... Si
clar.
Diuen que no, jo m'he de creure que no. El 85% a Twitter, el 84% a Instagram i el 83% a Facebook diu que no.
Clar, i la pregunta és, per què hi ha tants creadors de continguts que es dediquen a analitzar tots els looks de les catifes? Per què hi ha tants diaris? Tots els diaris digitals
tots tenen la
fan
galeria,
la galeria
sí,
de
sí.
fotos.
Això, no
vol
la
dir,
ningú.
Això vol dir que hi ha clics, o sigui, no sigueu mentiders ni mentideres. Va, fem una altra pausa ràpida i us ajudem a detectar, diríem, els missatges sobre salut mental a les xarxes.
Opa! Tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Pop-up, programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio, i ells són els Iglú. Sense retorn és l'últim avançament del pròxim àlbum de la banda barcelonina, un himne de festa primaveral que anticipa el retorn del color i de la vida. Fem psicoxarxa, jo tinc aquí uns quants temes acumulats que volia parlar amb la Sònia Cervantes. Hola, Sònia, com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Clar, la pregunta, jo parlava de looks i ara és, has provat ja el Bold Glamour, aquest filtre de bellesa que es fa servir moltíssim a TikTok i que està aixecant polèmica més enllà de les xarxes. El motiu, doncs clar, quan el fa servir et torna una imatge de tu més jove, més atractiva, més perfecta, i el filtre, fins i tot si li poses la mà, no se'n va el filtre, és a dir que
sí.
Sembla totalment
sí,
real.
Sí.
Clar, nosaltres l'hem provat, no sé si l'has provat tu, i si tens alguna cosa a dir, si això té riscos, no? Perquè estem fent com una bellesa estereotipada. Tu quins riscos li veus a un filtre com aquests?
Jo m'he quedat flipat. Mira, les oients i oients no es poden veure, però... Me l'he fet al taxi, amb el glamour.
Quedes bastant semblant, que tu...
Sí, sí, semblant, que coi. I aquesta sóc jo, de veritat.
Ai, no, no, veus? No.
Ah!
El primer cop que veus et sembla, és la perfecció.
Veus?
Sí,
dius, clar. Oh, que guapa està la Sònia.
Tota ben maquillada. Els llavis els fa molts més gruixuts.
Sí, aquí hi ha una qüestió, clar, que hem de parlar.
Va.
És un filtre...
Des de la psicologia, què em pots dir?
Hipersexualitzat, eh?
Hipersexualitzat.
Clar, és que jo l'he provat. Ara ho has vist, la diferència, aquest cap de setmana també l'he provat. El primer que vaig dir, dic, hola, que guai, perquè et veus guapa, tot s'ha de dir, no? Però acte seguit vaig tenir com dues reaccions. A més, em va fer com... Em va impactar molt perquè... Vas parlant, tal, i ets tu. És a dir, amb el filtre posat no es veu ni tan sols que estigui la cosa com trucada.
No, i si et rasques la cara queda bé,
sí, sí,
ben
sí,
posat,
queda igual.
O sigui, no es mou el filtre ni
clar,
res.
Sí. Aleshores, les dues reaccions que jo vaig tenir va ser d'una banda, ostres, ets tu però no ets tu. Per tant, és una versió de mi possiblement millorada, però és que és allunyada de la meva realitat. Tu has vist... Tu...
Clar,
ara m'estàs veient a mi...
Millorada, però amb un estereotip concret, clar.
Amb un estereotip concret. Aleshores, com pot arribar a afectar l'ús d'aquest filtre en població? Jo vaig pensar en població especialment vulnerable, perquè és la població que jo veig, no? Gent jove, i quan dic gent jove, dic gent molt jove. I quan dic gent molt jove i nenes molt joves.
Uh-huh.
Gent amb problemes amb d'autoestima o persones que estiguin descontentes amb el seu propi cos o cara. Per tant, aquí ja vaig començar a veure que potser, no sé, no vull demonitzar-ho, perquè és xulo fer broma i tal, però no em sembla tan meravellós aquest filtre. Hi ha coses al darrere d'això.
Altera la realitat, com tu dius, no? Clar.
Sí, clar, el primer problema que trobem és que prioritza molt la bellesa física i la joventut, perquè et supermaquilla, però et fa més jove. Uh-huh. A mi la cara se m'està callent. Jo tinc 48 anys, jo no tinc aquest òvul. Uh-huh. I m'ha posat l'òvul facial que jo tenia doncs, quan tenia, jo què sé, 30 o 25 anys, no? Aleshores, clar, bellesa física, joventut, per damunt de qualsevol altra qualitat que jo pugui tenir o que qualsevol persona que utilitzi el filtre pugui tenir, no? Què passa aquí? Si et veus massa bé amb el filtre i el fas servir massa sovint, el que comences és a no acceptar el que realment veuràs al mirall cada dia. Perquè la versió del mirall ets tu, però no està tan millorada, no? Això podria estar al darrere. De fet, l'increment en sol·licitud de retocs estètics en població extremadament jove, i quan dic extremadament jove, són menors. Uh-huh. I si són menors necessiten autorització de la mare i del pare, i a més que un cirurgià ho faci. Doncs a l'estat espanyol, al gener d'aquest any es va publicar una dada de que 8.000 menors d'edat van recórrer cirurgia estètica. I jo crec que els filtres tenen alguna cosa a veure, en especial amb aquest tipus de filtres.
Els filtres i els pares.
I jo com a cirurgià estètic em negava rotundament a fer un... A no ser que sigui per una qüestió...
Però els pares, hi ha pares que els hi regalen per l'aniversari.
Pues que, sí, i tant. Sí, jo tinc un cas d'una pacient que als 18 anys li van regalar tota l'operació. Però sabeu com va començar això? Amb el confinament. Amb el confinament i el teletreball. Aleshores, van començar a aparèixer aquest mena de filtres que et maquillaven, t'arreglaven de manera que tu podies teletreballar a casa teva, no feia falta que t'arreglessis, que et maquillessis i tal, et posaves el filtre i aleshores ja donaves aquesta bona aparença.
No, tenia ganes de parlar-ho amb tu perquè sembla com un joc, com una brometa, i que si tu pots fer servir un dia per riure, però clar que és una bola que, clar, ja tothom s'ha posat aquest filtre per riure, ara que s'acabi la broma, i ara ja no ens el posem més, si de cas ens posem d'acord tots, perquè clar, si algú ja se'l deixa putat sense dir res i et penses que aquell seguidor que tu coneixes o que tu segueixes és meravellós i tu no ets tan guapo com aquella persona, el que sigui, no?
I això pot I també vaig pensar en una altra cosa. Ara tu imagina't que tu i jo ens coneixem per les xarxes, o que dues persones es coneixen per les xarxes, que utilitzen sempre el filtre. El dia que es vegin de veritat, que quedin per fer un cafè...
No és real.
Clar, allà ja no ets tu, no? Potser també això el que afavoreix és que tu, si sempre vas posant aquest filtre i pel que sigui trobes una persona amb la que tinguis afinitat i vulguis quedar, potser et fas enrere, no quedes per por que vegi la realitat.
Per tant, alerta amb tot això, famílies i tothom en general. Sí. Avui també volíem parlar de salut mental. Segur que has detectat, Sònia, que d'un temps ençà, sobretot des de la pandèmia, els temes relacionats amb la salut mental han passat de ser tabú a pràcticament, jo diria que fins i tot ser una moda, no? Clar, els creadors i creadores de contingut parlen obertament del que els passa i els angoixa, i les xarxes s'omplen d'articles amb recomanacions i consells sobre aquesta etiqueta, doncs, que es viralitza realment, salut mental, no?
Ja fa molt de temps que les psicòlogues i els psicòlegs diem que és molt important visibilitzar el tema, i aleshores me'n vaig a la part positiva. Xapó, les xarxes socials. No hi ha hagut res millor que tota l'aparició de xarxes socials per poder-ho fer. El que passa és que s'ha de parlar amb rigor. Uh-huh. Aleshores, jo he detectat una sèrie de coses que es fan a les xarxes que van justament en detriment de la salut mental i no a favor de la salut mental, no? Per exemple, no sé si us heu donat compte, hi ha gent que parla de salut mental que no és professional ni especialitzada. I això passa especialment a TikTok, val? Què passa? Doncs allà, ho podeu comprovar, hi ha un allau de missatges que no són ni acurats ni encertats. És més, són absolutament perillosos, propis de pseudociències i d'informació absolutament falsa. Uh-huh. I estem parlant de salut mental. L'altre dia vaig veure una TikToker que deia que per millorar els estats d'ànims sabeu què havíem de fer? Ens havíem de fotre dues tirites al melic. I es va viralitzar.
Clar, és que, però clar, tu des de la tonteria i hi ha gent que s'ho creu, això.
Clar.
I tu parles també d'una infoxicació de la malentesa psicologia positiva, no?
Sí, la psicologia positiva de Seligman està molt bé, no? Perquè focalitza tota l'atenció en les nostres fortaleses i promoure-les, no? Però aquesta infoxicació malentesa de la psicologia positiva, el missatge que ve a dir gairebé és que si estàs trista o trist, si estàs malament, o fins i tot si estàs deprimit, és que hi ha alguna cosa que estàs fent malament.
Mm-hmm.
Perquè recordem frases, the sky is the limit, l'actitud ho és,
sí,
tot.
Sí, sí, d'autoajuda.
Sí, digue-li això a una persona amb un trastorn depressiu.
Mm. Home, doncs, si et sembla, mira, tinc a punt una persona que, de fet, del que diem, no és necessari poder revisar i detectar aquests continguts falsos. I el Jordi Mitjà és infermer a l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Amb el Jordi vam coincidir fa poc i em deia, hem de parlar de la quantitat d'informació falsa sobre salut mental que hi ha a la xarxa. Deia en Jordi que 8 de cada 10 vídeos sobre salut mental que hi ha a TikTok propaguen idees falses o errònies i, de fet, han titulat un article que ha publicat al web de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Som Salut Mental 360. Jordi Mitjà, hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És així, no? Els resultats més significatius de l'estudi són que el 83,7% dels vídeos contenen informació errònia i el 14,2% conté temes potencialment perjudicials.
Exacte. Es va fer una investigació per detectar la qualitat i veracitat dels missatges que tenien els vídeos de TikTok amb l'etiqueta salut mental, i són uns resultats realment molt impactants, no? Per tant, amb aquests resultats, nosaltres, no, des de aquesta plataforma de salut mental, que són 360.org, que convido tothom que la pugui visitar, el que hem fet han sigut uns tips, no? Donar una sèrie de consells per totes aquelles persones que són usuàries d'aquesta xarxa social, perquè els pugui ajudar a detectar quan un vídeo a TikTok és fiable i segur. Que si també podem comentar-ho, que serien 6 tips.
Va, anem a repassar ràpidament aquests tips per verificar informació sobre salut mental a les xarxes. Primer.
El primer seria fixar-se qui és la persona responsable del compte, no? I què diu de si mateixa. Hem de veure, doncs, si ens diu quina professió té, si a la bibliografia posa, doncs, on te treballa, quina formació té. El que hem de fer aquí és hem de fugir, no?, d'etiquetes com coach o expert, que moltes vegades són massa vagues i no demostren cap mena de preparació per donar consells. El segon seria, doncs, que tots els trastorns mentals són diferents, no? Per tant, hem de tenir present que les experiències relacionades amb aquest són diferents per a cada persona. No, no depèn mai una experiència personal, encara que parli de símptomes, no? De tractaments com si fos una veritat absoluta. Mm. Cada persona viu el trastorn d'una manera diferent.
El segon, trastorns mentals són diferents. El tercer, fugir dels perfils en què es tracti de diagnosticar les persones, no?
Exacte, no? Qui és els que poden diagnosticar? Només ho poden fer els especialistes de salut mental. I això es fa a través d'un procés, una atenció especialitzada. Mai es fa a través d'una pantalla, no? Per tant, si una persona ens està dient que tenim certs trastorns, el que hem de fer, doncs, això és de fugir-hi, no?
I el quart, revisar els comentaris del vídeo. Important, això.
Això és important, no? Perquè si veiem un vídeo, doncs, que s'ha viralitzat molt i veiem, doncs, comentaris, no?, de professionals de la salut o de la salut mental que el que fan és, doncs, fer afirmacions en contra, no?, i en veiem moltes, aquí hem de saltar l'alarma, no?, i dir, escolta, hem de sospitar, no?, de la validesa d'aquesta informació.
Uh-huh. I la cinquena?
La cinquena també és molt important, i això hem de tenir-ho sempre, no? Hem de tenir aquest esperit crític, no? I això ho treballem molt també, ja siguin amb usuaris o amb persones, doncs, que no estan en tractament, hem de ser crítics, no? A TikTok, ho he comentat ara fa una estona, no? Es fan servir filtres, es poden fer muntatges, es poden fer efectes de so. Per tant, sempre, no?, davant del que veiem, hem de demostrar i posar en pràctica aquest esperit crític.
Doncs la veritat és que està molt bé, Jordi Mitjà. Aquesta informació i més, torna a repetir l'enllaç, perquè viralitzarem aquest enllaç perquè es puguin veure aquests tips.
Exacte, jo us recomano, no?, que a l'entorn digital hi ha molta informació i per què no consultar, doncs, aquesta plataforma, no?, que és som360.org, que és una plataforma co-creada amb professionals, amb persones amb experiència pròpia, amb associacions, tots els agents, no?, de l'àmbit social, educatiu, de la salut, que han co-creat aquesta plataforma, no?, i trobareu informació molt valuosa i molt interessant. I si em permets, Mariola, un missatge final, no? Jo crec que és important, no?, que la gent recordi, no?, que tota la informació sobre salut, i sobre salut mental que hi ha a les xarxes socials és de caràcter divulgativa i en cap cas pretén ser un substitut del Consell Sanitari Professional.
Totalment.
I totes aquelles persones que estiguin consumint un contingut que no prenguin cap decisió, no, sobre la seva salut sense abans consultar-ho amb un professional.
D'acord. Jo crec
que això és molt important.
Som 360.org. Gràcies, Jordi Mitjà. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Tu anaves dient que si Sonia Cervantes, és
veritat,
no?
Totalment d'acord amb el Jordi Mitjà. De fet, deia una cosa, aquesta autoajuda altament perillosa propagada per molts influenciadors que, des de la seva pròpia experiència i sense cap mena d'evidència sustentada des de la psicologia, fan aquest proselitisme de com fer i què hem de fer quan la nostra salut mental està seriosament afectada. Un últim apunt. La perillosa moda de a mi em va passar, jo me'n vaig sortir,
això fora, això
sense
fora.
Tenir en compte les circumstàncies personals a cadascú de nosaltres.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.